El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
L'horror dels camps de concentració nazis buscava deshumanitzar els deportats, i ho feia amb diferents mecanismes, donant-los un número i no un nom, com a Auschwitz, o vestint-los a tots iguals i rapant-los els cabells. I precisament per contrarrestar en part aquesta deshumanització han aparegut les Stolpersteine, unes llambordes amb el nom de cadascun d'aquests deportats que s'ubiquen on van viure o néixer els que van patir l'horror. Tot plegat precisament amb la voluntat de retornar-los al nom, tal com explica Marta Simó, que és sociòloga sabadellenca, experta en la matèria.
Sobretot era la idea de retornar el nom, val? I de fer-lo nominal. Val? És a dir, fins aleshores, fins que, per dir-ho d'una manera, no existia aquest tipus de record, sempre recordàvem a grans xifres. Val? És a dir, no donàvem noms, sinó que eren les xifres enormes que teníem. Habitualment, amb grans monuments, sí que poder llistàvem noms, però realment no sabíem res més enllà de cada una d'aquestes persones.
De fet, Simó, conjuntament amb un altre company de professió, van portar aquest model de llambordes a Catalunya i en van fomentar la seva primera instal·lació a Navàs. I un dels aspectes que més els va agradar va ser aquest, el de la humanització, però també buscant retornar-los a casa seva.
Un dels principals problemes d'aquestes víctimes és que no retornen a casa seva. Mai. O sigui, nosaltres no sabem ni tan sols la gran majoria on són. Vulguis o no, no deixa de ser una forma per tal de poder-s'hi donar, en certa manera, no? Un lloc que, inclús sobretot per la família, és molt important, no saber on són. I encara que sigui de forma no directa, perquè no, el cos no ha retornat, però sí que és una manera de poder-ho fer.
Un exercici que també permet fer memòria històrica des del propi municipi.
És una manera de fer memòria des del propi municipi, perquè sovint, és el que et dic, hi havia aquells grans memorials que estaven en no sé un, a quin lloc, que era, però això retorna, i aleshores ens és més fàcil veure que eren persones les quals eren els nostres veïns, val? I que estan vinculats a la nostra vida, i que estan vinculats a la nostra manera de ser, i que això ens acosta.
Ara bé, malgrat aquesta feina feta a través de les Stolpersteine, Simó està convençuda que la memòria històrica segueix sent un repte pendent d'una societat com la catalana, malgrat que assegura que Catalunya va avançada respecte a l'estat espanyol en aquesta matèria.
I per endinsar-nos encara més en aquest procés d'humanització que proposen les Stolpersteine, avui posem rostre i sobretot experiència a un dels deportats que s'homenatjaran aquest dissabte. És Conrad Crespí Vergés, per qui s'instal·larà una placa al carrer Pare Sallarès número 40, i descobrim la seva figura, ho fem conversant amb el seu fill, el Feliu Crespí. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies.
Potser hauríem de començar explicant la història del seu pare. Com va acabar el seu pare en un camp de concentració? Quin va ser? Sí, com va ser una mica la situació?
Ell, com tants milers, centenars de milers de refugiats durant la retirada de l'exèrcit i de la població civil republicana, o bona part de la població civil republicana cap a França, va quedar internat també en els camps d'Argelès i Saint-Cyprien. A partir d'aquí, una de les possibilitats de sortir-ne, en el seu cas és la que va aprofitar, era enrolar-se a les companyies de treballadors estrangers, que en definitiva eren mà d'obra barata perquè treballaven per l'exèrcit francès, i el van destinar al nord de França, a Bray-Dunes, i allà va ser fet presoner per l'exèrcit alemany. A partir d'aquí va fer tot un recorregut l'exèrcit, va passar per un parell de camps de presoners, pròpiament en aquell moment, fins que ja, a l'estabilitzar-se al front de l'oest, aquells camps de presoners van repatriar bona part dels presos cap als seus països respectius, i altres els van enviar cap a camps de concentració nazis, que ja no eren camps de presoners, eren un altre tipus de camps. I en el cas del meu pare, com tots els republicans espanyols, el desentendre's el govern franquista d'ells, es va considerar pàtrida i van quedar internats en aquests camps de concentració.
El seu pare va anar per al camp de concentració de Dachau?
Primer Mauthausen. I després, al cap d'un any pràcticament d'estar a Mauthausen, el van enviar a Dachau.
què sabeu de la història de, del seu pare? Què és el que explicava? Era d'explicar molt el que havia viscut als camps? Era d'explicar-ho poc? Què en sabeu de com va viure aquells anys?
Aviam, aquí hi ha dues parts, no? Una, la més positiva o la més potent, és que el meu pare va escriure al final de la seva vida unes memòries, uns records, que van des de l'inici, l'esclat, l'aixecament feixista a l'any 36 fins a la seva tornada a Sabadell a l'any 1946. I aquí explica, fil per randa, les seves vivències durant tot aquest període. Per una altra part, aquí a vegades hi ha una certa, no controvèrsia, però sí una mica de diferències d'opinió a nivell familiar, perquè jo, com que sóc dels anys 60 ja, era una època en què a casa això es parlava amb tota naturalitat. Inclús recordo visites a antics companys de deportació d'ell, d'aquí a Barcelona, de la banda del sud del Tarragonès, etc. I per mi era un tema de normalitat, visites de companys de deportació austríacs, francesos, es parla de normalitat. Els meus germans més grans, que són d'una altra època més propera a la postguerra, ells tenen, algun d'ells té més la impressió de que no es parlava tant a casa d'aquests temes com jo dic, eh? Uh-huh. Però jo, aquesta és la percepció que jo tinc.
Però el teu pare t'havia explicat concretament alguna experiència del camp?
Sí, experiències concretes del camp, de l'alliberament, de les penalitats que passaven, i potser eren més anecdòtiques que formals, i aquesta formalització s'ha aconseguit més precisament a partir que ell va escriure aquestes memòries, que va intentar donar-li una estructura i molt més detall i molta més amplitud.
D'aquelles anècdotes, alguna que vulguis compartir amb els oients, que creguis que els pot ajudar a situar-se en les desgràcies, en l'horror que vivien en aquells camps?
Les morts, el que, per exemple, que quan anaven a dormir als barracons, que amb lliteres de fusta, que dormien apilats, a vegades molls, que s'intentaven fer escalfor uns amb els altres, doncs com ells es llevaven, i el que havia anat a dormir al costat seu, al llevar-se estava mort. Això són coses de les més colpidores, no? Després hi ha altres vivències que ja et dic han quedat més recollides en aquest document, que potser són tant o més, no? de colpidores en aquest sentit, no? Uh-huh. Que són interessants.
Com explicava les sensacions de l'alliberament?
Home, amb molta satisfacció. Amb molta satisfacció i sobretot amb la voluntat, ell reflectia la voluntat que es diu que quan es van alliberar, per exemple, a Mauthausen, els deportats, un cop alliberats, es van conjurar per explicar a tot el món el que havien viscut ells allà i evitar que allò es repetís. I això ell era com una manera d'explicar l'alliberament molt optimista, engrescadora, en el sentit d'algú que es podia fer positivament per evitar aquesta situació. Llavors, les situacions d'alegria, de confraternització, en el seu cas, amb l'exèrcit dels Estats Units, que són els que els van alliberar, també són importants, no? I de companys que no van poder viure ni dos dies més l'alliberament o que es havien mort uns dies abans, etc.
I el camí fins a Sabadell no devia ser fàcil, no?
No, el camí fins a Sabadell, ell, com que havia sigut membre d'aquestes companyies de treball estranger, finalment, al cap d'uns mesos, l'estat francès els va ajudar. Això va significar que els van enviar a París, els hi van fer documentació per poder-se estar a França, els hi van donar una petita assignació econòmica al principi perquè poguessin viure els primers dies un cop arribats allà, i llavors ell va tornar cap a la banda del sud de França, que allà, en la seva estada en els camps de presoners i de refugiats del sud de França, havia fet relacions i amistat amb gent que vivia allà, gent francesa que vivia allà. Llavors, a partir d'aquí, ell va trobar feina allà a França, a Perpinyà i sobretot, o bàsicament, i a partir d'aquí ja va ser la meva mare que es va desplaçar allà per convèncer-lo de que tornés cap a Sabadell. I així ho va fer l'any 46.
La tornada cap aquí com va ser? La rebuda a la ciutat, va patir la repressió del franquisme, com es va viure tot això?
Aviam, la repressió del franquisme, és important també entendre que sempre acostumem a parlar de la repressió més violenta, més agressiva, amb morts, tortures i demés. Però hi ha un altre àmbit de la repressió del franquisme, que és producte de la mateixa guerra i de l'actuació posterior del règim, de tenir espantada la gent. La gent estava en una situació de terror, de pànic, de impossibilitat de fer res per lo que ells havien estat lluitant o que ells havien cregut, que és, en el cas del meu pare, a partir del 46, és l'aspecte de repressió més rellevant que va tenir realment. Ell no va tenir problemes de tipus repressiu, ni de presó, ni de detencions en tot el període franquista. Ara, aquesta por, aquesta neguit, per exemple, si jo em comprometia amb alguna cosa, ser un neguit d'aquest cuidado que seria ell el que rebaria, sempre el va acompanyar.
Diuen que els deportats tenien moltes dificultats per adaptar-se de nou a la vida. No sé si el teu pare t'havia explicat en alguna ocasió aquesta sensació, o la sensació que el món anava al revés, de com ell se sentia, o com ho traslladava tot això.
El meu pare tenia una característica personal, del que avui se'n diria la resiliència, que era d'adaptar-se a les situacions. Això és el que potser també li va fer viure o sobreviure a la deportació. Era una persona optimista de mena, i llavors aquí jo tinc molt clar que ell es va adaptar amb facilitat a la vida de la ciutat. Pensem que era una ciutat morta, no hi havia activitats de tipus social, cultural, de rellevància i exteses com ara les coneixem, i llavors aquest aspecte, que era el que més podia trobar a faltar, és que no hi era, no és que no s'hi pogués incorporar, és que no existia, no? A partir d'aquell va tenir dos fills més, la meva germana i jo, va estar treballant amb força estabilitat, amb absoluta estabilitat, fins que es va jubilar.
De quina manera marca la teva joventut el fet que el teu pare hagués estat en un camp de concentració?
Jo penso, a vegades dic, mig rient, mig en sèrio, que la nostra família sempre té un gens de tipus republicà. És a dir, històricament, la cultura, els valors que s'han defensat, que s'han explicat, que se'ls ha donat rellevància a casa meva, han sigut valors democràtics, de llibertat, de justícia, d'igualtat, és a dir, valors estrictament republicans. Llavors això, evidentment, que a mi m'ha marcat. Jo alguna vegada ho he dit, jo no tinc cap mèrit en defensar segons què, perquè és el que jo he viscut des de ben petit. I és així.
La teva mare, entenc que devia estar uns anys que no sabia on parava el teu pare. Això com ho va viure?
Ella, això sí que era més reaci a explicar-la, però bueno, ella explica situacions de cares girades pel carrer, perquè era la dona d'un republicà exiliat. Ella tenia, quan el meu pare va marxar, el meu germà gran tenia 6 o 7 mesos, fins als 9 anys que no el va anar a buscar, va tingar-se de fer càrrec ella sola, amb l'ajuda bàsicament de la seva família per la seva part, per tirar endavant, treballant, i com molta gent en aquells moments, patint.
Ah, perquè no sabia ni si era viu o sí que sabia coses.
Algunes coses sabia, perquè hi va haver-hi certa correspondència.
També estan en els camps?
Estan en els camps. Nosaltres tenim documentació, 2-3 documents, 4 d'escrits que s'enviaven des d'Alemanya o cap a Alemanya, a través de la Creu Roja Internacional.
I com us arriba la notícia de les Stoppelsteine? Sabeu que es posaran a Sabadell? Com us arriba la notícia?
Home, aviam, ens arriba bàsicament a través del Museu d'Història. Hi ha una certa relació amb activitats del Museu d'Història d'aquí a la ciutat, i són ells els que ens ho posen coneixement, ens expliquen una mica el pla de treball que tenen, ens demanen la col·laboració amb alguna de les iniciatives que han tingut, com és l'exposició dels 60 sabadellencs deportats, i estem en contacte bastant constant amb el museu, i això ha portat també a prendre contacte amb instituts, amb escoles, amb treballs de recerca, etc.
Per tant, us arriba la notícia que es posaran aquestes Stoppelsteine. Les primeres que es posen fa 2 anys, en aquest cas no es posa la del vostre pare. Això com ho rebeu?
Home, som molt comprensius amb la situació. Aviam, l'argument era de que no hi havia pressupost suficient, no hi havia pressupost suficient per posar-les totes. Bueno, és creïble, veient la situació del país, és creïble. L'altre argument era que es posaven bàsicament a la gent que havia mort, no, en moments de la deportació, i el meu pare no era el cas, no? I això no m'ho he considerat mai ni com un efecte negatiu, eh? Vull dir, això jo ho interessa sempre. L'altre efecte que hi havia, doncs, que quan jo me'n vaig enterar i vaig conèixer la història, era una mica escèptic, la veritat. Bé, bueno, i això per què serveix,
en,
no?
En les llambordes en si.
En les llambordes en si, no? Llavors, com et deia fa un moment, veus que sí, que tenen molta importància i que veus gent que es para, se les mira, i és un punt de referència de visualitzar, d'humanitzar la situació aquesta, no?
Uh-huh. I de fet aquest dissabte serà el moment de posar la del teu pare, en aquest cas al carrer Pare Sallarès número 40. A nivell familiar heu previst alguna mena de celebració, alguna mena d'acompanyament?
Home, jo fidel a aquests valors republicans crec que s'ha de seguir i s'ha d'aprofitar qualsevol event que hi hagi per donar-li una ressonància que vagi més enllà de l'àmbit estrictament personal o familiar. I en aquest sentit sí que m'agradaria que hi hagués el màxim possible de gent que vingués a donar calor en aquesta situació i convertir aquest acte també en un acte de denúncia i de reclamació dels drets democràtics i nacionals que en aquests moments estan en franc retrocés, no únicament aquí al nostre país, per tots el que hem vist, sinó jo diria a nivell estatal i a nivell mundial.
Mm-hmm. És un recorregut que es farà per la ciutat posant totes aquestes 36. A quina hora es posarà la del teu pare?
A un quart i cinc de cinc.
A un quart i cinc de cinc, eh? Clavat, eh?
Això es diuen els organitzadors. Suposo que després farem el que podrem o faran el que podran, però bueno, això entre un quart de cinc i dos quarts entenc que podem trobar-nos allà bona colla de gent per fer aquest record, aquest reconeixement pel meu pare, pels 60 deportats i per tots els que avui sofreixen repressió.
Mm-hmm. Creieu que s'ha restablert prou la memòria d'aquestes persones que van viure l'horror nazi? Que amb aquestes Stoppelstein estarà la feina en gran part feta o en quedarà encara més?
Home, em queda que per aquestes persones en si podríem, cadascú té el seu nivell d'exigència, però podríem considerar que es pot acceptar, sempre es poden fer coses, però es poden acceptar. Ara, si tenim en compte el que et deia abans d'aquesta voluntat que tenien ells d'explicar i d'extendre l'horror que van viure, això és absolutament insuficient. Avui dia et trobes milers, la majoria, jo diria, per exemple, de nois joves que desconeixen aquests fets. Ja no dic de fets ocorreguts més recentment al país o a l'estat espanyol durant la transició, durant l'època franquista i de més. Crec que hi ha molt per fer a nivell de divulgació, sobretot escoles i instituts, perquè els ciutadans d'aquest país coneixin l'autèntica, la història d'aquest país i d'Europa i del món en general.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio amb Feliu Crespí, que és fill del Conrad Crespí Vergés, a qui s'homenatjarà aquest dissabte instal·lant una placa al carrer Pare Sallarès número 40. Gràcies per haver-nos acompanyat i que tinguis un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé aquest homenatge.